Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El sistema d'emergències mèdiques fa vaga avui i demà per reclamar millores laborals i salarials. Els comitès d'empresa del SEM denuncien que la direcció no ha assumit l'increment retributiu que està aplicant a tot el sector públic. També es queixen que en els darrers anys han afrontat retallades malgrat l'increment de la demanda assistencial. La portaveu de Comissions Obreres al SEM, Àngels Balliu, ha parlat a la xarxa de l'afectació real de l'aturada al ciutadà. Diu que com que els serveis mínims decretats per treball són del 85%, l'atenció a les persones, en principi, no s'ha de veure massa afectada. L'escoltem.
El Departament de Treball es va establir uns serveis mínims d'un 85% de la plantilla, sobretot assistencial, però les unitats sortiran al carrer amb el seu número habitual i, en principi, l'assistència a la ciutadania es anirà ofertant de la mateixa manera que es fa dia rere dia. No sabem si aquest decrement del 15% de la plantilla assistencial podrà tenir alguna afectació dintre de l'atenció que estem donant.
Aquest increment del 15% del personal assistencial podria tenir alguna afectació a la llarga. Les ambulàncies circularan amb cartells on es podrà llegir que treballen en règim de serveis mínims. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha aprovat la relació dels guardonats als Premis d'Honor de la Conca de Barberà. El Museu de la Vida Rural ha rebut la màxima distinció. Arnau Martínez, des de l'Espluga FM. Bon dia.
Bon dia. El Museu de la Vida Rural està reconegut amb la distinció d'honor pels 30 anys de la seva creació i en reconeixement a tasca que està portant a terme per preservar i difondre, diu el text, del patrimoni etnològic i els valors del món rural català. També rebrà aquesta distinció l'Associació Museu Arxiu de Montblanc i Comarca l'any que celebra el seu 60è aniversari. El secretari Josep Maria Cafarel, de l'Espluga, fins al passat mes de desembre, s'ha reconegut també en aquests premis amb la menció de serveis distingits, igual que la Comissió del Centenari de Ramon Muntanyola per la difusió de la figura del prevere. El lliurament dels guardons tindrà lloc el proper divendres, dia 10 de maig, a les 7 de tarda, a l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc. Aquesta és la quarta edició dels Premis Comarcals i les persones i entitats guardonades han estat presentades a la convocatòria als ajuntaments i entitats de la comarca. Les candidatures han estat avaluades per una comissió formada per representants de tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Gràcies per aquesta informació i ara ens n'anem fins al Pallars. L'Ajuntament de Tremp organitza per aquesta primavera una acció enfocada a promoure el comerç de proximitat. Es tracta d'una campanya de promocions, ofertes i descomptes a la qual s'ha acollit un centenar de botigues i restaurants del municipi de Tremp, però també de la Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà. Es durà a terme els dies de mercat municipal. Anna Solana, des de Radio Tremp, bon dia, explica'ns.
Bon dia. La campanya, tot i estar impulsada per l'Ajuntament de Tremp, té un abast comarcal i inclou els municipis de la Pobla de Segur i Isona. A Bon Mercat, que és el nom de la iniciativa, va començar ahir a Tremp i s'estendrà els mesos de maig i juny. A través de cartells i un punt d'informació als mercats, els visitants i compradors podran conèixer millor el comerç local i gaudir de diferents promocions que van des de descomptes, obsequis, vals per a compres, fins a menús especials de dia de mercat als restaurants de la localitat o sortejos a finals de la campanya. Podem trobar la iniciativa a Bon Mercat els dilluns a Tremp, els dimecres a la Pobla de Segur i el dissabte a Isona, coincidint amb els dies de mercat setmanal.
Doncs això és tot el que us havíem d'explicar a aquesta hora. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a 16:00 PM, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a 16:00 PM.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a 8:00 PM i els divendres a 16:00 PM a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, com estan? Benvinguts. Són 11:07 del matí. Avui és dia 7 del mes de maig i això és el més calent a l'Aigüera. Aquest magazín que els arriba cada dia de dilluns a divendres, des d'ara a 11:05, comptem 5 minuts, ara són 11:07, que és el temps que dura sempre el butlletí informatiu i fins al punt de la una. Són dues hores de magazín, dues hores que intentem això, que passin una estona d'entreteniment, amb tot el que els hi tenim preparat per aquestes hores. Però abans de tot això, anem a saber quina és la temperatura que tenim avui en quant a les nostres estacions meteorològiques, començant per l'estació meteorològica de la Clota, que hi tenim 14.8 graus i amb una humitat que ara d'aquí una estona ho sabrem, perquè sempre es tarda un xic més a saber aquesta dada, però bé, de seguida la actualitzem. 14.8 graus és el que ens marca l'estació de la Clota, la de Ran de Mar. I anem ara a l'estació de la Closa de Llop, la que diríem més de terra endins, amb una temperatura de 15.7 graus, una humitat del 65%. 76% és la humitat de la Clota. Doncs, fetes les dues estacions, els valors meteorològics a l'hora de començar, que ja els dic un dia, si me'n recordo, ho farem a l'hora que acabem. Hem començat amb aquestes temperatures, estaria bé saber en què acabem, però com que a vegades estàs amb la secció que toca i ja quasi apurant fins als últims moments i ja hem vist que alguna vegada fins i tot, inclús depenent de quin tema ens passem de temps, doncs, quasi és un xic complicat poder fer-ho, però Ho farem. Ja els he dit jo que segurament ho aconseguirem. És un repte que tenim aquí el més calent a l'Aigüera. Molt bé, doncs aquest és el temps en quant a valors. El temps en quant a previsió, d'aquí una estona amb en Sergi Corral ens explicarà què queda de temps per al dia d'avui i què queda per al dia de demà. Què tindrem, més ben dit, més que queda, què tindrem per el que queda de dia d'avui i per demà. com no també el resum de premsa dels principals diaris catalans, els gironins, com el Diari de Girona i El Punt, i els de Barcelona, com l'Ara, El Periódico i La Vanguardia. Ens arribarà a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys. Hem de felicitar sempre els que fan que sigui el seu sant, els que sigui el seu aniversari, com no. També saber què passava ara fa un any, què passava ara fa cinc, i per acabar el refrany, la frase del dia, i una minisecció dintre aquesta secció que intentarem tenir-la cada dia amb aquells sabies que, aquelles curiositats que criden a vegades l'atenció o no necessàriament. La Montse Hidalgo, que és la que ens porta cada dia una secció diferent, avui ens farà 5 cèntims. I com parlem de 5 cèntims, sempre ho relacionem amb economia. Cèntims, economia, diners, calés, com bordó. Hi ha moltes maneres de dir aquesta paraula. Els cèntims, doncs, es poden dir de diferents maneres. La pasta, ja ho saben. Que els explicaré jo. Avui, amb una entrevista a Carles Gironès, president de la PIMEC, Comerç del Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès Nord, per parlar de la tercera edició del projecte Comerç 21. Pot ser molt i molt interessant, sempre, doncs, per la gent que, doncs, va seguint i li agrada el comerç. I després dels 5 cèntims, la gent amb valors amb la Sandra Balaguer, sobretot enfocat cap a la vessant del voluntariat. I avui ens diu el titular que es calcula que 2 milions de persones de l'estat espanyol pateixen pobresa farmacèutica. Tot això ens en parlarà Jordi Bosch, membre del Banc Farmacèutic, entitat que el 18 de maig organitza la campanya de medicaments solidaris. Molt bé, doncs tot això és el que tenim en quant a menú des d'ara fins al punt de la una. La primera hora fins a les 12 i tot plegat fins a la 1. El que tocarà de 12 a 1, després ho explicarem un cop hagin fet les dues primeres seccions habituals, que ja ho saben, com és l'abans de l'informatiu i el concurs. I ara sí, que li donem temps al temps. Amb un titular que ens diu que ens esperen 2 dies amb un domini de núvols alts i mitjos, cada cop amb un ambient més càlid, sobretot dimecres. M'imagino't que mica en mica, o poc a poc, iran recuperant la temperatura que tocaria, temperatura de primavera. A veure si ho aconseguim, perquè els hem tingut de tot aquesta primavera, sobretot dies amb en fred que ens recordava a l'hivern, sobretot aquest cap de setmana, amb aquesta tramuntana, aquesta muntana bastant fresca de, en quant a fred, doncs sí que ens recordava sobretot aquestes tramuntanades dels mesos de ple hivern, podien ser desembre, gener, febrer, etc. Molt bé, doncs ens diu que per avui dimarts el cel serà variable amb núvols alts i prims cada cop més abundants, sobretot a partir de la tarda. Malgrat això, l'ambient molt més suau al migdia. En canvi, fred que hem patit a primera hora. El vent ha començat una calma de matinada, entrant a migjorn, a mig matí, i a la tarda bufarà aquest migjorn moderat, mantenint-se fins al vespre i nit. La mar, calma de matinada, marrissada de la resta del dia. L'estat del cel, per demà dimecres, l'estat del cel per demà dimecres, primer diguem quin dia toca, i ens diu que serà variable tot el dia amb una barreja de núvols alts i mitjos i nuvolades que faran que no veiem gaire el sol. Malgrat això, dominarà un ambient molt suau i agradable tant de dia com de nit. El vent, garbí moderat de matinada i matí, de força 3-5, a migdia girarà a refrontall. M'agrada a mi aquest nom de refrontall. I ja a la tarda i vespre fins i tot un xic de tramuntaneta. L'estat de la mar arrissada de matinada amb marejol a partir de mig matí. Temperatura de l'aigua del mar en mica avançant. Hem estat molt de dies en 14 graus, la setmana passada 14 i ara ens anem a 15 en 3. Però sí, aquestes paraules, rúfol, refrontall, que en mica anem aprenent del vocabulari meteorològic, perquè sempre estem acostumats a una mena de paraules, però en mica anem incorporant més en aquest vocabulari meteorològic Tot això gràcies també al nostre home del temps, com és en Sergi. Ara doncs ja sabem que és el vent refrontall i que és un dia rúfol. Molt bé, doncs tot això és el que dona de si en quant a la temperatura, primer els valors al començar i ara aquesta previsió que ens porta en Sergi Corral. I després de la previsió, canviem de sintonia i anem al nostre quiosc personal, particular, propi, allà on tenim els nostres diaris, les portades dels diaris penjades, i des d'allà els expliquem per aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari, per aquella gent que li interessi saber doncs, què porten els diaris i per la nostra audiència en general, què és el que diuen els principals titulars i també quina fotografia hi posen a la portada. I comencem per els de proximitat, com és el diari de Girona, que diu que la justícia autoritza Puigdemont a presentar-se a les eleccions europees. L'expresident de la Generalitat estudia ser legals contra la Junta Electoral i el PP anuncia que portarà la decisió als jutjats madrilenys, dels jutjats madrilenys, més ben dit, al Tribunal Constitucional. Doncs portarà cua aquesta autorització de Puigdemont, que ahir de ser el tema i important que es parlava en tots els informatius. I el que veiem en fotografia de portada és els jutjats de Girona, aquells jutjats que estan al costat de l'edifici de Correus, i els bombers sortint d'aquest edifici, que diu que un incendi, el peu de fotografia, obliga a desallotjar els jutjats de Girona. Veiem en primer terme els bombers i després gent que va sortint dels jutjats per això, per aquest incendi que hi va haver-hi en aquest edifici. Anem al dia al punt i també un titular amb Puigdemont com a protagonista. Veiem que potser serà avui la tònica que coincidiran els diaris en els seus principals titulars. Via lliure a Europa. El jutjat contradiu a la Junta Electoral Central i imputa a Llarena la situació dels exiliats. Puigdemont emprendrà accions legals contra la Junta per un abús de llei. I a la fotografia de portada veiem un procés d'embotellament del celler d'Espolla. És el moment que estan preparant les ampolles per posar-les en aquestes capses, que a vegades els trobem en els diferents establiments, i diu un any de rècord per la DO Empordà. El 2018 es van vendre gairebé 6 milions d'ampolles al món. Doncs, bona notícia per als vins de casa nostra que van tinguer un bon any, sobretot en quant a ventes, al passat 2018. A veure si es pot repetir aquest 2019, també. Anem ja a la premsa de Barcelona. Comencem per el periòdico. I el titular és Maragall, avantatge Colau per la mínima. Aquí, doncs, no, el principal titular no és dedicat a Puigdemont. Sí que hi ha un titular petit que diu Via Lliure, el de Junqueras, el duel Junqueras-Puigdemont amb l'aval judicial a la llista de l'expresident. Però el titular principal és un sondeig que diu Maragall avantatge Colau per la mínima. Esquerra trauria 11 regidors, en comú, Barcelona en comú 9 o 10 i Collboni pujaria fins a 8. L'alcaldessa és la preferida per dirigir la ciutat a distància del candidat d'Esquerra Republicana. I aquí doncs hi veiem aquesta estimació de regidors, Esquerra Republicana 11, 9 o 10 Barcelona en Comú, el Partit Socialista 8, Ciutadans 6, Junts per Catalunya entre 5 i 6, i PP entre 0 i 2, i cap regidor a la CUP. Això doncs és aquesta valoració que es fa. Aquest sondeig, sortia la paraula, aquest sondeig. Recordem que Esquerra Republicana en tenia 5, Barcelona en Comú 11 i el Partit Socialista 4 per 5 de Ciutadans. PDeCAT es va presentar amb aquesta denominació, 10, el PP 3 i la CUP 3. I la fotografia de portada dels els dos golejadors del Barça, Messi i Luis Suárez, i amb el titular que diu en aquesta foto: cap a la final, el Barça busca Anfield, el pas endavant, un pas endavant al Liverpool, debilitat i amb el marcador en contra. Liverpool que no podrà comptar amb el seu jugador insigne com és Salah per lesió. Anem a l'avantguàrdia. Sánchez i Casado obren una via de diàleg sobre Catalunya. El president i el cap de l'oposició reprenen la relació 9 mesos després. El líder del PP demana un pacte amb Ciutadans i no amb els independentistes. I veiem la queixada de mans que es fan els dos dirigents del partit del PSOE, el Partit Socialista, i també del Partit Popular, aquella queixada de mans que es fan sempre a l'entrada de la Moncloa. Això és el que porta el diari La Vanguardia. I el diari Ara: Puigdemont serà candidat. L'aval de l'expresident pel 26M va aflorar la divisió judicial amb una pluja de retrets creuats. El Partit Popular presenta un recurs al Tribunal Constitucional i el líder de Junts per Catalunya anuncia accions legals contra la Junta Electoral. I la fotografia, doncs, és per una granota. Sí, sí, la fotografia principal de les tres que hi ha és per una granota que diu SOS Natura. L'ONU alerta que 1 milió d'espècies estan en perill d'extinció per les accions humanes. Tot això és el que porten les portades dels diaris, titulars i també fotografies. Doncs, tot curiós el diari Ara, que sempre a vegades sol destacar molt de la resta de diaris, perquè veiem o que bé hi ha una fotografia que ocupa tota la portada, o hi ha dues fotografies, una a la part de dalt, una altra a la part de baix, amb dos titulars, o aquesta vegada que li ha dedicat la fotografia de portada ben bé a una granota, diguent amb aquest titular del SOS Natura, tot i que hi ha altres fotografies, com la de Casado i Sánchez, i també una altra fotografia sobre... que no s'acaba de veure, sobre... Colau tancarà les discoteques del front marítim. Aquí veiem doncs l'entrada d'una d'aquestes discoteques. És que hi havia dos titulars al costat de la foto i és la de la discoteca. Molt bé, la discoteca, bueno, el nom és tan petit que quasi ni es llegeix. Molt bé, doncs aquest, com dèiem, aquests són els titulars, i després del temps i aquest resum de premsa anem a l'apartat musical, i sempre comencem amb una cançó de la dècada dels anys 80, aquesta vegada aquella que ens parla del temps de la meva vida, The Time of My Life, de Bill Melday i Jennifer Warners. L'escoltem? La gaudim? Vinga. The time of my life, no, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fellow.
I swear it's true, and I hope it.
El temps de la meva vida, Bill Medley, Jennifer Warnes, cançó que la van veure com a banda sonora, la van poder escoltar com a banda sonora de la pel·lícula Oficial i Caballero. 11:28, ara sí que és l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys. I com sempre, comencem per l'apartat del santoral, saber a qui hem de felicitar avui, dia 7, dimarts dia 7 de maig, Sants Quadrats, carai, Sant Sixte, Sant Oubal, entre parèntesis Ou, i la Beata Gisela, benedictina. A vegades hi ha uns sants molt complicats. Doncs felicitats a tots els que avui celebrin el seu sant, com també felicitats als que avui celebren el seu aniversari. Sobretot, oients que ens esteu escoltant, que avui feu anys, doncs moltes, moltes felicitats, oients i oientes. I avui també és l'aniversari del cantant vergelità Lluís Llach, que en fa 71, l'escriptora Almudena Grandes, que en fa 59, i l'actor Brandon Jones, que en fa 31. I sabien que? Sabien que els colibrís estan entre els ocells més petits que hi ha? L'espècie més reduïda és l'elfo de les abelles, que amb el seu bec i cua mesura amb prou feines uns 6 centímetres. Déu-n'hi-do. Bé, anem a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? La notícia era que l'Escala ha recordat els seus orígens en una nova edició del Triumvirat Mediterrani. Tot i la pluja que ha caigut a estona, s'ha celebrat totes les activitats programades omplint la vila de visitants. Si fa un any era la pluja, ara fa un altre any, aquest any, més ben dit, la tramuntana. I en fa 5, un any més, els alumnes de 6è de primària han passat les proves de competència, una avaluació prèvia de cares al pas al curs vinent de l'ESO. Tant els seus professors com ells mateixos consideren que han estat fàcils. I el refrany dit a la frase del dia ens diu que si no vols l'arbre corcat, en lluna vella ha de ser tallat. Doncs bé, aquest és l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. I el que toca ara és anar a l'apartat de 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica que ens porta la Montse Hidalgo. Avui l'entrevistat és Carles Gironès, que és el president de la PIMEC, Comerç del Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès Nord, que parla de la tercera edició del projecte Comerç 21. Volen saber què és aquest projecte? Escoltin.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Millorar l'oferta comercial és l'objectiu del projecte Comerç 21, impulsat per la Diputació de Barcelona i PIMEC Comerç, i que aquest any arriba a la tercera edició. Avui volem fer 5 cèntims sobre aquesta iniciativa que dona suport a les necessitats dels negocis locals. Saludem Carles Gironès, és president de PIMEC Comerç del Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès Nord. Què tal? Benvingut.
Gràcies.
Aquest és un projecte necessari per les petites empreses de serveis?
I tant, i tant. És un projecte, a part de necessari, engrescador. Vull dir, jo crec que amb aquest projecte arribem a aconseguir dues coses. Primera, modernitzar i actualitzar aquests comerços que es presenten, els que són seleccionats, i per un altre costat despertar que la gent té que canviar, aquests comerços tenen que canviar, ells, que ja n'estan convençuts, que per això s'han presentat al programa, però el seu entorn veu aquest canvi i diu, jo també tinc que canviar, no? I avui en dia el que s'ha de fer en el comerç de proximitat i el que té que entendre és que s'ha de modernitzar, s'ha d'actualitzar, té que canviar les formes de fer i s'ha d'adaptar a tots aquests canvis. Aquests canvis, vull dir, que tots estem visquent, no? Vull dir, tenim les plataformes comercials, tenim aquests eixos comercials que s'estan dinamitzant d'una altra manera. Crec que tots ens hem d'actualitzar, no?
Per a aquelles persones que potser sentin això de Projecte Comerç 21, anem a explicar una mica en què consisteix.
Aquest projecte consisteix, primer de tot, en una selecció de 50 comerços. Se'n presenten X a cada etapa. Ara hem obert la tercera, com molt bé dius, l'altre dia la vam presentar. Una etapa que ara es fa difusió a tot el que és la província de Barcelona, fil conductor també de Pimec, fil conductor del teixit associatiu, de les associacions de comerciants, i fan difusió. Llavors hi ha comerços que es presenten i diuen, escolta, jo em vull adaptar, no sé com adaptar-me jo sol, sé que ho tinc que fer, i llavors s'apunten a aquest programa de Comerç 21, no? Que l'únic que fa és modernitzar-los, no? Actualitzar-los. No?
És a dir, és una masterclass, diguéssim?
És una masterclass, correcte, sí. En general, primer de tot, se'ls explica perquè entenguin aquest nou model de societat. La societat està canviant, hi ha una velocitat increïble, ens demana altres coses, té unes formes de consumir totalment diferents, uns productes diferents i una mentalitat totalment diferent. No? Per tant, el primer que hem de fer és analitzar aquesta societat, que l'entenguem i sapiguem què vol i com ho vol. Això és el primer. Dos, adaptar el seu comerç físic a aquesta necessitat. No? Imatge, noves tecnologies, estar digitalitzat, facilitar la compra, ser un gran professional, transmetre professionalitat, que el client quan vingui a comprar, a part de que s'emporti un producte, s'emporti una experiència de compra, no? Un coneixement d'aquell producte, que siguem capaços no només de vendre un producte, sinó d'explicar-li totes les possibilitats que té aquell producte i despertar-li de que surti de la botiga amb il·lusió, amb ganes de tornar, no?
Això no és només arribar i moldre, no és una xerrada pels comerços seleccionats. Ha dit 50, continuem.
50 comerços.
Quant de temps dura aquesta formació?
Un any. Passen per moltes etapes durant un any i després tenen un altre any de seguiment. Que hi ha un professional, que ara no em facis dir el temps exacte, però per posar un exemple, cada 3 mesos passarà pel seu comerç per veure si està fent els deures del primer any que ha fet aquesta etapa. No?
Estan satisfets quan han anat revisant com han incorporat els nous coneixements?
Jo t'ho puc dir perquè els conec. No a tots, aquests 100 comerços que han fet a la primera i a la segona etapa, però sí que conec directe o indirectament aquests comerços, perquè els seus presidents d'associacions de comerciants tenim cada 2 mesos reunions del Consell i parles amb ells. Tots 50 estan, o tots 100, de les dues etapes, estan molt, molt, molt contents. Però molt.
Una de les coses que passen al petit comerç, a les empreses locals, a les microempreses, i ho manifesten molt sovint, és que se senten soles i moltes vegades lluitant contra els elements, no? Contra aquests canvis socials que ens esmentava. Què cal fer per revertir aquesta situació?
Jo crec que hem de fer molta feina. Nosaltres com a patronal tenim una gran feina a fer, l'estem fent, però vull dir, n'hem de fer més, vull dir, no ens conformem amb el que estem fent, hem de fer molta més feina, el teixit associatiu també, però també li hem de dir al comerciant o al petit empresari, perquè aquest programa va per comerciants, però també per microempreses, fins a 10 treballadors, vull dir que ja són empresetes, vull dir, un teixit comercial ja important, no? Gent que té 2 i 3 botigues, no? Que té 3 treballadors a cada una, no? Els hem de dir que han de confiar més en el teixit associatiu. No podem fer capelletes. Vull dir, el comerciant fins ara, o el teixit empresarial, ha volgut, jo a casa meva, jo, aquell refrán que es diu en castellà, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. No, escolta, necessitem que tot funcioni. I el teixit comercial té que estar associat. Té que pertànyer en el seu municipi i vetllar pel seu municipi. Nosaltres estem treballant aquest programa del Comerç 21 amb els comerciants, però també estem treballant amb els ajuntaments. Podem tenir un comerç molt actualitzat, molt modern, però si el seu entorn no és agradable, la resta de comerciants no s'han adaptat, ell sol en aquell carrer, la gent no passarà a comprar. La gent avui en dia, quan va a comprar, què busca? Passejar, prendre un cafè, sentar-se en una terrassa, gaudir de la compra, entrar en una botiga que sigui agradable, sortir d'allà i veure un producte amb un altre que no pensa comprar, però que entra a veure'l. Vull dir, té que ser agradable tot a l'entorn. L'aparcament, la llum, ho hem de fer fàcil. Si no, la gent marxa. I després ens queixem un gran centre comercial. Allà ho tenen tot.
Aleshores, també queda molta feina a fer per part dels responsables municipals.
Molta, molta.
Potser les maquinàries municipals que es mouen amb una velocitat lenta, no vol dir que no es moguin els ajuntaments, però potser massa lenta perquè aquests canvis els puguin entomar.
Mira, jo et diré una cosa, perquè jo visito tots els ajuntaments i els conec, els del meu territori, com bé has dit, Maresme, Barcelona Nord i Vallès Oriental, i visito els ajuntaments. Et puc dir que en aquest moment hi ha una angoixa molt important a tots els ajuntaments perquè veuen perillar el seu comerç. I el que hem de tenir molt clar és que qualsevol municipi sense comerç és un municipi fracassat. Si el seu comerç tanqués, com està passant, que estan tancant comerços, se n'estan donant compte que aquell municipi morirà en dos dies. Quedarà desert. I el que volen és activar tot aquest comerç. Perquè si actives el comerç, comerç, restauració i turisme, vull dir, parlo en conjunt, perquè vull dir, la restauració també és molt important.
Com s'estructura un carrer comercial?
Jo et diria que, mira, fins ara, més o menys, hem anat treballant tots. I treballant vol dir que tots hem fet la nostra capelleta. Els ajuntaments, la regidoria de comerç, l'altra regidoria de turisme, la patronal... Tots hem anat fent la capelleta. Això no serveix per res. Això no serveix per res. Amb una empresa, i en molts departaments també, i amb una empresa es té un pla estratègic. I aquell pla estratègic el segueix tots. I tothom té uns objectius. I al final es va buscar un objectiu final, que és tenir uns bons resultats. Això és el mateix. O en els municipis fem això, un pla estratègic, pel municipi, pel comerç, turisme i restauració conjunt. I entre tots decidirem quants comerços d'un sector, d'un altre, potenciarem, aquests nous emprenedors, a on els dirigirem, què és el més interessant que puguin obrir un comerç de què? D'això, de l'altre, ben assessorats, que no tanquin al cap d'un any, una bona restauració. Això és el que hem de buscar per qualsevol municipi.
Suposo que això deu ser complicat perquè aquest panorama de comerços que obren i tanquen no acabem de passar full, tot i que sí que és veritat que la crisi ha quedat ja bastant aparcada i sembla que hi hagi una miqueta de moviment, que la gent tingui ganes de comprar.
La crisi està aparcada, el que passa que no la veiem, possiblement. I ojalà no aixequi més el cap de com està, no? Però vull dir, tot ha canviat. I, per exemple, la gent no compra com abans. La gent vol que la compra sigui molt fàcil. Llavors, els comerços ens hem d'adaptar. La restauració també es té que adaptar. L'altre dia sortia un article que parlava que el 25% de la restauració de Barcelona està ja venent per internet, perquè la gent vol que li portin a casa. Tot està canviant. I ens hem d'adaptar. I hem de tenir un projecte per cada barri i per cada municipi i per la ciutat. Una ciutat és més gran i és més global i hem de treballar més per barris, no? Però els municipis tenen una quantitat d'activitats impressionants i no les posem en valor. Per què? Perquè cadascú i cada associació i l'Ajuntament també, doncs ara... No, fem un projecte global. Nosaltres, com a PIMEC, a part del Comerç 21, estem engegant les taules de comerç, que li diem pels municipis. I n'hem engegat ja, en aquests moments, dues, fent això que t'estava dient. Un pla estratègic global pel municipi.
Recordem ràpidament qui es pot presentar i quin cost té aquest, diguéssim, curs d'adaptació a la situació comercial.
Es poden presentar qualsevol comerç, qualsevol empresa, microempresa, fins a 10 treballadors de comerç i de serveis. Seran seleccionats 50 i el cost que té, per dir, i s'ha posat un preu per ells, de 100 euros. I ells
això vol dir
100 euros,
que el preu és més gran.
Home, clar. Una formació, jo no diria que és una formació, sinó és una implementació del teu negoci adaptant-lo en el moment actual.
Doncs el termini és obert, projecte Comerç 21, impulsat tant per la Diputació de Barcelona com per PIMEC Comerç. Carla Gironès, president de PIMEC Comerç Vallès Oriental, Maresme i Barcelona Nord. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
el més calent a l'aigüera.
Cinc cèntims amb la Montse Hidalgo, avui amb el president de la PIMEC, Carles Gironès, PIMEC Comerç del Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès, no, que ens ha parlat d'aquest projecte Comerç 21. Anem a l'apartat musical i avui un dels que tenim aquí a l'apartat d'aniversaris és Lluís Llach, avui 71 anys. Anem a escoltar aquella cançó que va fer juntament amb Estrella Morente en el disc de la Marató, podríem dir que és un dels últims enregistraments de Llach després que va anunciar que ja deixava els escenaris, deixava d'actuar, però tant en tant fa alguna que altra cosa, i va participar juntament amb Estrella Morente amb aquest disc de la Marató, amb aquesta cançó seva, aquesta Vida.
Potser han decidit les paraules o potser han decidit vosaltres o només en som jo un posi a mercè d'alguna onada, a mercè d'alguna onada mentre tot això m'arriba. La força d'arribar-me potser tingui temps encara de robar-li a la vida i així omplir el meu bagatge mentre tot això m'arriba. Vida, vida, encara veig a vegades, de vegades veig encara els meus ulls d'infant que busca més enllà del glas del vidre un color a la tramuntada. M'han dit les veus assenyades que era inútil cansar-me, però el meu somni mai no em cansa i malgrat les meves canes sóc infant a la mirada. A vegades veig encara si em faig veig en les paraules,
si em faig veig en les paraules.
Per favor, tanqueu la porta i fuixo de l'enyorança d'una veu que ja s'apaga. Que a mi no m'ha de fer pena,
a mi no m'ha de fer pena.
Que a mi no farà cap pena,
que a mi no farà cap pena.
I aniré de branca en branca per sentir el que canta nous ocells del meu paisatge. Que a mi no farà cap feina, és vida, vida. Si l'amor ve a buscar,
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 té permís per a altra casa, però que sàpiga des d'ara que mai no podrà estimar-la. I si amb ella he d'anar-me,
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 tot allò que ara m'hi quedi sigui incurs o sigui sempre un acord del meu viatge. Vull que cantin aquest signe. Vida, vida. Deixem de ser vosaltres o només els any em poso a mercè d'alguna onada, a mercè d'alguna onada mentre tot això m'arriba. Vida, vida, mentre tot això m'arriba. Vida, vida, mentre tot això m'arriba. Vida, vida, mentre tot això m'arriba, vida,
Impressionant, impressionant aquest duet entre Lluís Llach i Estrella Morente, portant aquest tema del cantant vergelità cap al seu terreny, el seu terreny més flamenc. Aquesta cançó, que la trobem al disc de la Marató de l'any 2013. 11:48 minuts i anem a l'apartat de gent amb valors amb la Sandra Balaguer. Ens diu el titular que es calcula que més de 2 milions de persones de l'estat espanyol pateixen pobresa farmacèutica, és a dir, no poden assumir el pagament de medicaments o productes sanitaris. Ens parla d'aquest tema Jordi Bosch, membre del Banc Farmacèutic, entitat que el 18 de maig organitza la campanya de medicaments solidaris.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Es calcula que més de 2 milions de persones de l'estat espanyol pateixen l'anomenada pobresa farmacèutica, és a dir, que no poden assumir el pagament de medicaments o de productes sanitaris. Per aquest motiu, el Banc Farmacèutic ha organitzat de cara al proper dissabte 18 de maig la 12a campanya de medicaments solidaris. Per parlar d'aquest tema, nosaltres hem volgut convidar al programa en Jordi Bosch, que és director de Relacions Institucionals d'aquesta entitat. Benvingut, Jordi, com estàs?
Hola, bona tarda.
Escolta, si et sembla bé, comencem per l'inici de tot. Què entenem per pobresa farmacèutica?
Bueno, és un terme bastant desconegut. Hi ha pobresa habitacional, pobresa alimentària, hi ha pobresa infantil, però la pobresa farmacèutica com a tal no està conceptualitzada, però existeix. I què és la pobresa farmacèutica? La pobresa farmacèutica és quan una persona que té un tractament crònic o una persona que ha de comprar una aigua oxigenada, per exemple, no té recursos econòmics per poder fer front a aquesta despesa. Estem parlant en aquell moment de pobresa farmacèutica.
Vosaltres, Jordi, xifreu les víctimes d'aquest tipus de pobresa, dèiem a l'inici, en 2 milions de persones, déu-n'hi-do. No sé si aquesta xifra més es va creixent amb el pas del temps.
Bé, a veure, nosaltres vam fer un estudi l'any 2017 i ens va donar aquesta xifra, 2,2 milions de persones que no poden, o que no es poden comprar, per exemple, una aigua oxigenada. Però nosaltres vam desenvolupar un projecte per respondre a un tipus de pobresa molt concreta. La pobresa farmacèutica de malalts crònics. Persones que tenen tractaments de llarga durada, val? Que tenen des d'un tractament oncològic, poden tenir una diabetes, poden tenir una depressió, una malaltia crònica, i no tenen els recursos per fer front al pagament que ells han de fer. És a dir, que després del decret del 2012 hi ha persones que han de pagar un 40% del cost de la medicació, i aquesta gent no tenen els recursos per poder fer aquest pagament. Nosaltres vam fer un projecte i hem tirat endavant una proposta que està funcionant i hem entès a molta gent.
De fet, suposo, Jordi, que una de les coses que més us deuen preguntar és el motiu d'aquesta xifra, no? Tenint en compte que som un país amb sanitat pública, amb seguretat social, com s'explica?
Sí, la veritat és que és un país a nivell mundial dels més avançats amb una universalitat de la sanitat. Per tant, pobresa farmacèutica és un concepte estrany, no? Però sí que és cert que Càritas, en el seu àmbit, o Creu Roja, o la mateixa Associació Espanyola contra el Càncer, ja està responent a una necessitat que hi ha d'un perfil de persones que tenen una situació. Nosaltres ens hem adonat que hi ha un perfil molt concret, però tot i tenir aquesta universalitat en la sanitat, fruit del decret del 2012, ha generat un perfil de pobresa que és crònica i que a la vegada és vergonyant. La gent no ho diu. Aquest és un dels grans drames. La gent no comparteix el fet que està passant-ho malament per poder comprar els seus propis medicaments. I no estem parlant de pensionistes, ja estem parlant de persones que a vegades estan en actiu o persones fins i tot que estan a l'atur i han finalitzat la seva prestació del subsidi.
Des del Banc Farmacèutic, Jordi, com a entitat, què feu? Quins serveis oferiu a aquestes persones que comentàvem ara?
Nosaltres tenim el que es coneix com el Fons Social del Medicament, on una persona, per exemple, amb 50 anys, que ha acabat la prestació del subsidi, té 2 fills al seu càrrec, té una situació complexa i està tramitant una possible ajuda o una paga, va al metge, el metge li diu, escolta'm, mira, aquí tens unes receptes, però has de fer una aportació del 40%. I la persona li diu al metge, escolta'm, jo no puc fer front a aquesta despesa. Poden ser 35 o 40 euros al mes. Val? Llavors, el Banc Farmacèutic què fa? A través de les treballadores socials del centre d'atenció primària, hem activat un projecte que és el Fons Social del Medicament, on nosaltres ens fem càrrec de la despesa d'aquest 40% que podria aportar la persona en concret, el beneficiari. Des que vam començar com a prova pilot el 2015 a Barcelona, per exemple, doncs hem finançat més de 4.500 plans de medicació amb una aportació de 600.000 euros i estem presents en més de 180 centres d'atenció primària i estem ja doncs, en un ordre d'unes 400 i pico farmàcies que dispensen els medicaments que nosaltres doncs, a final de mes els hi paguem. No sé si ha quedat prou clar com funciona el projecte.
Sí, no, no, i tant. I a més, a tot això hi hem d'afegir que el proper dissabte 18 de maig, com dèiem a la introducció, tireu endavant una nova campanya de medicaments solidaris. Sí que explica'ns a què consisteix, com anirà.
Exacte, exacte. Nosaltres què necessitem? Necessitem persones generoses que facin de voluntaris a les farmàcies aquell 18 de maig, des de les 10 del matí fins a les 2, que estiguin disposades a donar la gratuïtat del seu temps per poder ajudar-nos a aconseguir fons. En aquell dia s'han de donar unes cintes solidàries que costaran 2 euros i les persones voluntàries convidaran els usuaris que entren a la farmàcia que facin aquesta aportació d'aquests diners per poder augmentar a la bossa de diners per poder fer front a més plans de medicació. D'aquesta manera garantim que més persones amb malalties cròniques puguin tenir recursos econòmics per poder fer front a la despesa aquesta. Per tant, convidem a la gent que s'apuntin com a voluntaris per aquella data, pel dia 18 de maig, el dematí, que és dissabte.
I que quedi clar, Jordi, que el que es busquen, que es demanen, són ajudes econòmiques, no pas que la gent porti medicaments.
Exacte. Aquí, al nostre país, el tema de la traçabilitat dels medicaments està molt regulat i, per tant, és molt difícil que la gent pugui portar medicaments i els puguem fer arribar a les persones. És més important, en aquest cas, que puguin fer un donatiu que pugui convertir-se en pagament de tractaments mèdics. Que, evidentment, si es fan a Barcelona, seran per Barcelona, si es fan a Sabadell, seran per Sabadell.
Parlaves d'aquests voluntaris que seran a les farmàcies el proper dissabte 18 de maig. Fa uns dies, de fet, en demanàveu, de voluntaris. Encara us en fan falta?
Ens en fan falta. I és molt senzill apuntar-se, eh? Entrant a la nostra web, www.bancofarmacéutico.es, hi ha tot el protocol per poder-se donar d'alta. És molt senzill, molt intuïtiu, i entrant a la web et pots donar d'alta com a voluntari per aquella data.
Doncs Jordi Bosch, director de Relacions Institucionals del Banc Farmacèutic, moltíssimes gràcies pel teu temps. Enhorabona per la vostra feina, per la vostra tasca, i que vagi molt bé aquest 18 de maig, aquesta campanya de medicaments solidaris.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veus i per poder arribar a la gent i que coneguem tots una miqueta quina és aquesta realitat de la pobresa farmacèutica. Moltes gràcies.
Per això hi som. Una abraçada, Jordi.
Una abraçada.
Gent amb valor, Sandra Balaguer, amb aquesta entrevista a Jordi Bosch per parlar d'aquesta campanya del medicament solidari que s'organitza el proper 18 de maig. I anem una altra vegada a la música, que ens acostarem al punt de les 12. I ho farem amb Joan Dausà, amb aquest tema que porta per títol Ara som gegants.
Potser recordes quan ens enfonsaves el cap dins el mar. Potser recordes quan triaves la pedra que feia més mal. I escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnant i escopies paraules plenes de fam i entraves als somnis que fan tremolar. Però ara som gegants, ara som gegants, ara som gegants, ara som recordes quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem un tros de pa i em passàvem paraules plenes de sang i el so de la pluja ens feia tremolar. Però ara som gegants,